La taula de l'Evangeli.
Bon dia, siguin benvinguts un diumenge més a la taula de l'Evangeli. Gràcies per ser a l'altre costat de les ones radiofòniques de Ràdio Estel. Avui és, litúrgicament parlant, la solemnitat de la Pentecosta. Com sempre fem aquí en el programa, passem a escoltar les lectures de la missa i a comentar-les amb els nostres dos tertulians. Ens acompanya Benjamí Penalba, que és pastor de la comunitat evangèlica de la Seu d'Urgell. Bon dia.
Molt bon dia.
Bona diada i bona festa gran, Pentecosta. I també l'Albert Florença, president de la comunitat cristiana de Sant Pere Claver, del Clot, professor jubilat de l'IQS, de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, com saben. Bon dia, Albert.
Molt bon dia, també, Maria, gràcies. I bon dia, Benjamí.
Bon dia, Albert, què tal?
Estem contents de tornar-los a tenir aquí a vosaltres dos. Dit això, comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquesta solemnitat de la Pentecosta és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol segon.
Durant la celebració de la Diada de la Pentecosta, es trobaven tots junts en un mateix lloc, quan, de sobte, se sentí venir del cel un so com si agirés una ventada violenta i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors, se'ls aparegueren com unes llengües de foc que es distribuïren i es posaren sobre cadascun d'ells. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant i començaren a expressar-se en diverses llenguatges, tal com l'Esperit els concedia de parlar. Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. Quan se sentia aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats perquè cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua. Extranyats i fora de si deien: «No són galileus tots aquests que parlen, doncs com és que cadascú de nosaltres els sentim a la nostra llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites, hi ha residents a Mesopotàmia, al país dels jueus i a Capadòcia, al Pont i a l'Àsia, a Frígia i a Pamfília, a Egipte i a les regions de Líbia, tocant a Cirene, hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu en les nostres pròpies llengües».
Narració del gran esdeveniment que va suposar per a la primera comunitat la vinguda de l'Esperit Sant. El primer efecte del do de l'Esperit Sant és que començaren a parlar en llengües i cadascun dels oients, molt nombrosos aquells dies a Jerusalem, els escoltava parlar en la seva pròpia llengua. A veure, traslladem tot això als nostres dies, si voleu. Bueno, comenteu el que vulgueu de la lectura, però què us sembla? Us heu quedat molt callats?
No. Escolta'm. Home, jo crec que això de parlar la mateixa llengua és perquè ens dirigim a allò de més pregó, allò de més fonamental que hi ha en cada ésser humà. I aleshores, quan tu vas allò de més pregó, de més fonamental, de més essencial en l'ésser humà, aleshores el llenguatge es torna, es comprèn perfectíssimament, d'acord? Després necessitarem les llengües, diguem-ne, per intentar matisar-ho, etcètera, que a vegades ens liem molt aquí, perquè volem tenir uns conceptes que volen expressar quelcom profund. Però quan estem en l'amor, i permeteu-me, pot sonar una mica això, però s'hauria de concretar més, però quan estem amb l'amor, el llenguatge s'esdevé universal. I aleshores, quan utilitzem aquest llenguatge, arribem a tots. Malament quan no, I les paraules a vegades són molt limitades en aquestes qüestions.
Jo crec que el text aquí està parlant d'algú que és difícil d'expressar, no? Amb el sentit de que amb tot l'amor que tu estàs parlant, però si algú que parlava un idioma diferent no entenia, potser les paraules, no hagués entès les paraules d'un hebreu, perquè aquí parla de gent que venia de diferents llocs que segurament tenien altres llenguatges, altres formes de parlar, no? O sigui que, evidentment, que el missatge era un missatge d'estimació, d'amor, per supost, però també les paraules, clar, no tenim aquí, no hem llegit el text complet amb el que es parla de les predicacions que es van fer en aquell moment, no? Que Pere va predicar davant de la gent, etc. Ho tenim traduït al català, evidentment, no? Però sí, sí. Jo crec que el concepte aquest d'idioma és un concepte que no sé exactament ara dir, com un translator amb molts idiomes a la vegada, no? És una mica, evidentment, és una cosa miraculosa, o sigui, jo penso que això no hi havia una fórmula clara, no? Però que la interpretació, el que entenien aquelles persones que venien de diferents llocs, que tenien diferents idiomes, estaven entenent perfectament el que els estava dient Pere parlant. No és que tingués uns traductors, sinó que d'alguna forma ho entenien. I això per mi és un aspecte miraculós, amb aquest punt concret. És el que jo crec en quant a aquest aspecte, no? I sobretot interessant és veure que això es produeix després de rebre l'Espírit Sant. Diu que estaven tots reunits, i recordem que estaven reunits amb por, perquè Jesús havia desaparegut, i dius, ai, ara què es passarà a nosaltres? Uh-huh. Estaven tots amagats, allí tancadets, i van rebre a l'Espírit Sant, van ser plens de l'Espírit Sant. La plenitud de l'Espírit Sant és una altra de les qüestions que dius, bueno, com és això, o com seria, o com fora. Evidentment, i el diumenge passat comentàvem, evidentment va ser algo que els va donar una força increïble, no? I aquesta força els va portar també a donar un testimoniatge de qui era Jesús, què havia fet Jesús, per què va morir, per què va ressuscitar, i això és el que fa Pere, no? Però lo interessant, i on començàvem la conversa, era que el sentien a la seva pròpia llengua. Si analitzem el grec amb el text en concret, parla d'això. Justament és com si fos un translator, no? que estem acostumats, no? Que ho traduïm de manera que podem entendre encara que siguem un altre idioma, no? És el que jo crec en aquest aspecte.
Jo sí, en aquest sentit, diria que m'inclinaria més per lo del testimoniatge i aquest llenguatge universal que ens apropiava. Però, bueno, jo voldria recalcar dues coses, també. I una és que es trobaven tots junts, o sigui, la comunitat, el comú, o sigui, es manifesta allà. I, per tant, allò comunitari, allò que és comú, allò que ens afecta a tots, té un valor teològic fonamental. El mateix Déu nostre, que és trinitari, és comunitat, etc. O sigui, Déu es manifesta en la comunitat. I aleshores envia a cadascun d'ells l'Esperit Sant. És a dir, que això significa que cadascú de nosaltres el rebrem i cadascú de nosaltres, doncs, ens empenyarà amb les nostres qualitats, amb els nostres caràcters, amb la nostra psicologia, amb la nostra forma de relacionar-nos, donarà això, i això serà una riquesa pel món extraordinari. És a dir, ho rebem en comunitat, ho rebem junts, però després cadascú de nosaltres és llançat amb les seves característiques, amb la seva peculiaritat, no? Aquestes dues coses a mi em semblen interessants.
Algun matís més, Benjamí, o ho deixem aquí?
No, bueno, sí? Jo crec que per mi és aquesta idea que hi has posat, no?
Molt bé, doncs passem a la segona lectura.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Que és de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 12.
Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l'Esperit Sant. Els dons que rebem són diversos, però l'Esperit que els distribueix és un de sol. Són diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d'un sol Déu que els fa valent-se de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l'Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Perquè el Crist és com el cos humà, és un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix esperit.
Pau atribueix els dons i carismes tan variats que hi ha a la comunitat grega de Corint a l'únic esperit, que és qui ha de mantenir unida la comunitat.
Sí.
Et sembla bé?
Em sembla fantàstic, però matisaria, però, matisaria simplement que aquesta unitat no vol dir uniformitat, sinó que...
Molt
que
és ben matisat.
Això està bé.
Estem
que no és uniformitat i que, per tant, moltes vegades ens pensem que només hi ha una i exclusiva manera de seguir el Crist o de fer les coses, i són molt variades perquè l'esperit bufa de diferents maneres. No? Jo... Digues.
No, simplement m'agrada comptar paraules, com diríem, no? Amb aquest text figura almenys 6 cops un de sol, o és un, no? Un sol cos. El concepte d'un sol, és a dir, l'Esperit Sant que és un sol i es manifesta comunitàriament també, però individualment, i abans has fet menció a això, no? De que sí. La manifestació de l'Esperit Sant és comunitària, però al mateix temps treballa amb cada persona, amb les seves característiques, i aquesta persona ho comunica i manifesta a l'Esperit Sant als demés, no? I pot fer-ho així, d'aquesta manera, no? Però sobretot la insistència, no? De que només hi ha un sol esperit. No és allò que un té una al·lucinació per aquí o una idea per allà, no? I això és, crec que és un concepte vàlid. I a més també posa l'exemple d'un sol cos. Què és un cos? Pues un cos és un. O sigui, una mà fa una funció i un peu fa una altra, però és un sol cos. I és a dir, aquesta unitat, i així fa la menció, no? Encara que tingui molts membres, diu, és un sol cos, i formen un sol cos. I, és a dir, aquest concepte de comparativa, no? I crec que és interessant en aquest aspecte, no? De saber que som uns i que l'Esperit Sant ens ha format i ens dona aquest exemple d'una unitat, no?
Sí, i aquesta diversitat, a vegades que algunes persones potser les pot desorientar, però jo penso que hi ha com uns elements en comú o uns efectes que caracteritzen, diu, el bon esperit, no? Per exemple, el compartir, la solidaritat, per exemple, l'escoltar a l'altre. Tot això són manifestacions de l'esperit, no? A més, aquestes manifestacions... O sigui, l'acció de l'esperit no divideix, no crea sectarismes, sinó que és acollidor. També no és autoritari, l'esperit no és autoritari. És a dir, hi ha tota una sèrie de característiques que ens permeten discernir, si se'n permet, molt imaginar això, si això ve del bon esperit o del mal esperit, no? I una última característica de l'esperit que a mi sembla que és interessant i que d'alguna manera surt per aquí, en aquestes manifestacions de l'esperit, és la novetat. És a dir, de l'esperit ens ve la novetat. Perquè la llibertat, sense llibertat no pot haver esperança. I per tant, la llibertat i la novetat són fonamentals per l'esperança. I per tant, cal estar esperant, amatents, aquesta novetat de l'Esperit Sant. No és una cosa que va venir i va marxar, sinó una cosa que vivim avui per avui, no? Els creients, és un regal.
Hi ha una frase que hem saltat una mica, que està a la primera línia d'aquest text, quan diu que ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l'Esperit Sant. És a dir, és l'Esperit Sant qui manifesta qui és el Senyor. I és qui es manifesta a nosaltres, el nostre esperit humà, de que realment ell és el Senyor, no? De que Jesús és el Senyor, no? Jo crec que això és una clau molt important. Si no tens aquesta, d'alguna forma, aquest tocament o aquesta integració de l'Esperit Sant a la teva vida, ets incapaç de dir que Jesús era el Senyor, no? Jo crec que això és important, no? Pels cristians, no? De que entenem això gràcies a l'Esperit Sant.
Potser no en tenim prou consciència, tu creus?
No,
com
que,
ho veus?
Que sí,
no tenim prou consciència que és l'esperit que ens fa dir Jesús.
Entenc que sí.
Sí.
Entenc que sí. O sigui, una qüestió... què és el que ens fa moure per entendre aquest concepte, que Jesús és el Senyor? Si no hem rebut a l'Esperit Sant, no ho entendrem.
Què et sembla?
Sí.
Albert?
Estic totalment d'acord. Per això Sant Ignasi moltes vegades deia que el que hem de tenir és... desig de desig. És a dir, que moltes vegades la pregària s'ha de fer així, Senyor, que et conegui. Senyor, que et conegui, no? Allò del veure el rostre del Crist, no? Senyor, que us conegui.
Amén.
I això ho sabem traslladar a la nostra vida quotidiana, la vida de família, la vida laboral, la vida lúdica, la vida universitària, la vida de tantes activitats que fem al dia. Com ho veieu?
Ostres, és molt interessant el que dius, eh? Sí, aquesta tensió, no? Aquesta tensió, no? Perdoneu, però clar, el Sant Patró em persegueix constantment, no, Ignasi? És lògic, he viscut en l'espiritualitat ignasiana, que m'ha fet molt de bé, no? Veure Déu en totes les coses, no? I això és molt bo, no? Però per això es necessita un estat, diguem-ne, d'alguna manera, un estat de connexió, d'atenció molt important, allò que és essencial, en el que fem, des d'allò més senzill, fins a les coses que ens poden semblar molt grans. I no separar la vida, és que la vida de l'esperit no es pot separar massa, o igual que la fe i la vida, no? La gent diu, no, la vida per un cantó, la fe, no, és que tot està aquí, no? Tot està junt, no? Tot està...
Jo crec que del que parles és l'objectiu, és dir, el nostre objectiu o tarannà era fer això, però la realitat no és sempre, no va acompanyada del desig, no? I en molts cops, jo personalment em dono compte de que no estic fent les coses conforme Déu li agrada, amb les àrees, qualsevol àrea, com has dit, Maria, de la vida, no? Qualsevol circumstància, etc. I veus que no, que el teu desig és sí, però la teva realitat és no. Jo crec que això és una qüestió de replantejar també als oients, no? De pensar, no? Perquè molts cops sabem que tenim que fer-ho i que és bo i que agrada a Déu, però la realitat nostra del dia a dia no ens acompanya, no? I això crec que és una qüestió a reflexionar també, no?
Bé, algun matís més, que n'hi hauria molts, com ja sabeu, que podem aportar als oients, o passem ja a escoltar l'Evangeli?
Home, després hi ha aquesta de que tots som dignes, eh? O sigui, tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, tots som dignes. La dignitat està en totes les persones. Tots participem, no? Tots hi participem. I això jo crec que és important, no? Perquè moltes vegades també es pot caure fàcilment en el sectarisme, no? Pensar, jo sóc el que tinc la veritat, o jo sóc... No.
Vols tots. Dir que algú pensa això?
Tots. Sí.
Sí. Vols dir que algú pensa sí. Que té tot el...
Sí.
No sé.
Jo acompanyo. També.
Malauradament.
També ho acompanyo.
Tu també hi estàs
d'acord, no? Estic d'acord.
Me n'alegro que
amb aquest aspecte coincidim.
Veus?
Molt bé, ara molt sí, bé. Passem ja a l'Evangeli.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Doncs és un Evangeli de Sant Joan i del capítol 20.
Al vespre d'aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els torna a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres». Llavors, a l'anar damunt d'ells i els digué: «Rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó».
Segons l'Evangeli de Joan, Jesús apareix als seus deixebles per a donar-los el seu Esperit Sant el mateix dia de Pasqua, no 50 dies després de la resurrecció. Parem esment en el que els hi demana. Bé, Albert, què et sembla?
Bueno, la primera cosa és això, no? Que Déu sempre el que desitja és que estiguem en pau, i el que ens vol transmetre és pau, eh? I fixa't, estaven a casa amb les portes tancades perquè tenien por, i Déu arriba i diu: «Pau a vosaltres». Ostres, això és extraordinari, no?
Devia ser una escena impactant, eh?
Impactant, no? Aquesta percepció profunda de pau a vosaltres. Això que Déu sempre arribi i digui això, jo ho trobo... A vegades, en moments difícils de la vida, i que un diu, ara és el moment més important, hauries de pregar, i que a vegades no pots, no tens força, no tens voluntat, o estàs... ostres, moltes vegades tens aquesta cosa que de cop i volta tens aquesta vinguda de pau, no? Sense fins i tot de demanar. Simplement es repata la creu en un moment determinat i és pau. Mm. Bueno, és un...
Benjamí.
Sí, pau a vosaltres, no? Crec que és una... Sobretot en aquell moment, com bé deies, que estaven amb por, que no sabia què passaria, etcètera, i tancats, pany i forrellat, i Jesús apareix allà entre mi i dius, mare meva. A més, no solament els diu pau a vosaltres, sinó que es manifesta qui és ell, no? Diu que els ensenya al seu costat, les seves mans foradades, etcètera. No? Que interessant, no?, veure així. No? I, sobretot, la comissió que els dona, perquè diu pau a vosaltres, ho diu dos cops, com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres. És a dir, no solament us dono pau, sinó us transmeto que vosaltres també teniu que ser missatgers de pau, no? És a dir, el que jo he rebut o Déu m'ha enviat a mi, el Pare m'ha enviat a mi, jo us transmeto a vosaltres. Transporteu o traslladeu la pau als que s'escoltin, no? Als que estan al costat vostre o familiars o gent a qui compartiu el missatge, no? I també els hi parla de rebre l'Espírit Sant, no? En els últims versets, rebre l'Espírit Sant, com dèiem abans, no? Aquest tarannà que és necessari tindre l'Espírit Sant per reconèixer que el Senyor, que Jesús és el Senyor, no? Jo crec que és interessant aquest moment, aquesta escena, com bé deia Maria, de trobar-s'hi allà enmig amb Jesús dintre d'un lloc que els embargava la por i rebre aquesta experiència de Jesús, no? De pau a vosaltres i el missatge del testimoniatge que tenen que donar. No?
A mi m'encanta això de va mostrar, ensenyar les mans i el costat. Uh-huh. Perquè, d'alguna manera, és dir, jo sóc home com vosaltres, he passat per l'encarnació, jo sóc home, he patit, m'han crucificat, m'han fet mal, he tingut por, Déu, perquè m'heu abandonat, uh-huh, etcètera. Jo sóc com vosaltres, i malgrat això, Déu, Pare, em confirma la meva vida totalment, perquè s'adiu amb la d'ell, no? Ostres, això és... de cap manera els hi diu aquesta por que teniu automàticament us desapareix, no tingueu, o sigui, no passarà res. No, mostra les mans i al costat. Soc home. He patit com vosaltres, no? Ostres, això a mi, l'encarnació, a mi em fa... Ostres, quin Déu! És un Déu encarnat, un Déu que ha viscut igual que jo. Aleshores, aquest sí que pot parlar autènticament de por, de patiment, etcètera. Té autoritat per fer-ho, perquè ho ha viscut fins al final. Això a mi, això em...
Em remou.
Em remou, i em remou i em dona molta esperança.
Sí, sí, i tant.
Això. No es presenta allà, mira, no passa res. No, sí, ha passat.
Sí, sí, sí.
I segurament...
Ho he experimentat i aquí tenim les mostres de que sóc jo, no?
Exacte, no? D'aquesta dimensió humana, no? De Jesús.
I l'impacte que seria pels deixebles,
ostres,
no? De veure a Jesús ressuscitat, no? Que podien comprovar que era ell, no? Sobretot per les mostres que va presentar, no? Del seu costat i de les seves mans.
No? I d'això dels pecats no diu res?
Ah,
no
dieu sí,
res?
Sí.
Digueu alguna també. Cosa d'això dels pecats?
De perdonar.
Clar. Bueno. A veure, què us sembla que vol dir aquesta frase?
A mi m'agrada molt el del fill pròdig, eh? És a dir, li perdona els pecats al pare quan rep el fill? No sé, és una pregunta que us faig. Jo crec que sí. L'està perdonant en el sentit més estricte. L'abraça. O sigui, és a dir...
No li té en compte tot el que el fill va fer, no?
Ostres, què va? I fins i tot, en el quadre aquell de Rubens, el famós, que estan mirant així com els altres, com dient, ostres, quin escàndol. És que l'amor de Déu és escandalós. Aleshores, en aquest sentit, jo crec que el perdó va més abocat aquí. És a dir, quan s'ofereix l'amor de Déu, quan s'ofereix l'amor de Déu i s'ofereix així extraordinàriament, doncs es pot arribar a aquesta mena de perdó. Que en absolut vol dir oblidar les conseqüències, és a dir, dels fets que potser han fet mal als altres. Això no significa ens oblidem. No, no és oblit, en absolut és oblit, d'acord? En absolut és que no s'hagi de reparar el dany, però sí que hi ha un perdó interior gran, extraordinari.
Si el text acabés amb aquesta primera part, que diu a tots aquells qui perdoneu els pecats es quedaran perdonats, doncs diríem, vale, perfecte. Però hi ha un altre vertent, no?
Aquí.
Però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó, no? I aquí és on tenim certes diferències, sí, no? D'aquesta qüestió, no? De que per mi hi ha aquest doble concepte. Seria molt profundir teològicament el fet de per què els deixebles podien perdonar o no perdonar pecats. És una qüestió que no entrarem perquè seria molt...
Clar, perquè aquesta té tela, eh?
Té tela. Per això no entrarem, perquè no, seria molt llarg, no?
Sí.
Però és aquest concepte, no?, de dir, hi ha uns a qui són perdonats els pecats i hi ha altres a qui no li són perdonats els pecats, pel que diu el text. Com ho movem, això? Com ho reflexionem, aquesta qüestió, no? O sigui, parlar de dos àrees, no? Uns que sí, uns que no. I aquesta és una qüestió a tenir en compte, no? I no ens dona temps ara del millor entrar en aquesta qüestió perquè és extensa, no? Però és també per reflexionar, no? I, ostres, això vol dir que hi ha uns que sí i altres que no. I qui són els que sí? Els que reconeixen que Jesús és el Senyor... I qui són els que no? Els que no volen saber res de Déu, ni de les coses de Déu, ni de la salvació, etc. Bueno, és una qüestió a reflexionar, també, no?
Bé, però ja no ho podem fer perquè estem sobre el temps. Em sap greu, eh? Bé, però si voleu podeu venir diumenge vinent, que no sé. Bé,
però seguim acabant això?
Per exemple...
Vols dir que no es cansaran de nosaltres?
No, segur que no.
Segurament que sí.
Els oients són molt fidels i ho aguanten tot.
Ai.
Començant per mi. Bé, moltíssimes gràcies, Benjamí Penalba.
A tu.
Gràcies, Albert Florença. També gràcies al Jordi Carretero, que ha fet possible la realització tècnica. I, com no, també gràcies a vostès, amics i amigues del programa, per la seva fidelitat. Ja saben que, si ho desitgen, us esperem diumenge vinent aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Comentarem per a vostès les lectures de la solemnitat de la Santíssima Trinitat, el Déu en el que creiem. I dir-vos també que estem contents de rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordeu un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, la que us parla. I recordin un cop més, doncs, que han de romandre, si ho desitgen, en la sintonia de Ràdio Estel per escoltar coses molt interessants i molta llum també. Els hem de deixar. Gràcies un cop més, una abraçada per a tots. Adéu-siau.